Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Bon dia. Avui temperatura lleugerament més baixa i algun banc de boira a la costa.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Avui al Supermatí expliquem que Santa Cristina ha tancat la cala del senyor Ramon per risc de despreniments. No s'hi pot accedir ni per terra ni per mar. A la Bisbal han cremat 3 naus abandonades, no hi ha ferits, però la zona ha quedat tancada. Els estudiants han començat les PAU, la selectivitat, i molts ho viuen en pressió. Avui parlem de com combatre aquesta pressió i aquesta ansietat a partir de l'entrevista que vam fer aquí al Supermatí ahir mateix. I Begú estrena una nova aplicació turística per impulsar el comerç local. A més, també explicarem que la Bisbal es prepara per celebrar 30 anys de la Fira del Circ al carrer amb més de 40 espectacles i que Palamós anuncia la nova edició del festival amb so de cobla, amb propostes innovadores i concerts gratuïts. És dijous 12 de juny del 2025. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, amb emissió també a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Comencem amb la previsió del temps. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, com anem?
Quin temps hem d'esperar per avui?
Iniciem una nova jornada aquest dijous amb un temps tranquil i càlid, sobretot. Ha baixat la temperatura mínima una mica en sectors de l'interior, a alguns valors per sota dels 20 graus, aquestes últimes hores, però en excepció de l'Estartit. A l'Estartit hem tingut una mínima de 23 graus i a Palamós de 22. Per tant, continuen les nits tropicals en alguns trams del litoral. Déu-n'hi-do com va pujar la temperatura ahir dimecres. 34 graus a la Tallada, 34 graus a la Bisbal, 32 a Torroella, a Palafrugell i a Begú, i els 31 a Castell d'Aro. Quina calorada! De fet, va ser el dia més càlid del que portem d'any aquí al Baix Empordà, ahir dimecres. Avui dijous la temperatura no pujarà tant, però continuarem amb valors de 30 graus, per sobre de 30 graus, inferiors a la costa, i com a novetat, com dèiem, la novetat la tindrem en aquestes raconades, amb aquesta possibilitat d'algun núvol baix o algun banc de boira que pugui reduir la visibilitat a la línia costanera. Atenció a les activitats marítimes, perquè aquests núvols baixos ens poden sorprendre i reduir la visibilitat. I aquesta possibilitat de boires es continuarà avui dijous com demà divendres. Amb aquests dies de tranquil·litat, el mar està com una bassa d'oli, ni una onada pràcticament, i a la tarda es pot esvalotar una miqueta amb una mica de garbí que bufarà, com porta fent tota aquesta setmana. Aquesta situació de calor es manté avui, dijous, demà divendres i probablement al cap de setmana. Diumenge potser comença a baixar una mica la temperatura.
Gràcies, Isaac.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Avui al Supermatí entrevistarem la Cristina Torres, és responsable del projecte Valors i Compromís del Festival Portal Blau. Volem parlar amb ella de la nova guia que ha creat ella mateixa per aplicar la perspectiva de gènere als festivals de música. I avui, com cada dijous, parlarem de les estrenes de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. Això de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló.
Hola, bon dia.
Maria Vilà.
Bon dia.
Oriol Bernà.
Hola, molt bon dia.
Sergi Villena.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Santa Cristina tanca la cala del senyor Ramon per risc de despreniments.
L'accés queda totalment prohibit, tant per terra com per mar. No es podrà arribar a la cala ni des de Rosamar ni des de la carretera de Tossa. Tampoc s'hi podrà accedir amb embarcacions.
Cremen 3 naus abandonades a la Bisbal.
Els bombers van rebre ahir a la matinada l'avís per un incendi en 3 naus abandonades al carrer Jaume II de la Bisbal d'Empordà. 5 dotacions de bombers es van desplaçar al lloc dels fets i, tot i que no hi ha ferits, la zona va quedar balisada.
Ahir van començar la selectivitat, les proves d'accés a la universitat. Els nervis que senten els estudiants abans d'aquests exàmens sovint tenen origen en l'autoexigència i la pressió que arriben de l'entorn. Ho va explicar la psicòloga Anna Comas en una entrevista ahir aquí al Supermatí.
Segons Comas, aquesta tensió creix a mesura que s'apropa el dia de l'examen i sovint ve provocada per les expectatives dels professors, les famílies i els mateixos estudiants.
Begú comença una nova aplicació, presenta una nova aplicació turística per dinamitzar el comerç local.
Begú disposa des d'aquest cap de setmana d'una nova aplicació mòbil pensada per connectar els visitants amb els serveis del municipi i alhora enfortir el teixit comercial local. L'Ajuntament de la localitat va presentar aquesta eina digital dimarts passat a la sala de plens.
Dos esdeveniments culturals importants d'aquest estiu. Per una banda, la Fira del Circ al carrer de la Bisbal, que celebra enguany el seu 30è aniversari amb una edició especial que anirà del 18 al 20 de juliol.
Eva Gasull, membre de l'organització, explica que enguany s'han programat 45 espectacles amb la participació de 27 companyies nacionals i internacionals. Durant 3 dies, la ciutat es convertirà en un gran escenari de circ obert a tothom.
I més endavant, del 5 al 9 d'agost, Palamós tornarà a ser l'escenari del festival amb So de Cobla, que enguany celebra la seva 9a edició.
Organitzat per l'Ajuntament i l'agrupació sardanista Costa Brava, el certamen manté l'objectiu de donar nova vida al so tradicional de la cobla catalana amb propostes que barregen estils i disciplines.
Més notícies, les 8 i 6 minuts. S'ha estrenat, s'ha publicat el nou programa Govern i Oposició sobre Begú de Ràdio Capital.
Els protagonistes són l'alcaldessa de Begú, Maite Selva, i el cap de l'oposició, Eugeni Vivernat. Amb els dos hem repassat algunes de les seves prioritats i preocupacions al municipi, com és la manca d'habitatge públic i d'aparcaments. També els preguntem si tenen previst presentar-se a les properes eleccions.
Els horts comunitaris Les Arenes celebren, a Palafrugell, celebren el 9è aniversari amb activitats per tots els públics.
Aquest divendres 13 de juny se celebrarà el 9è aniversari dels horts comunitaris Les Arenes, amb una festa que començarà a les 5 de la tarda amb un berenar popular, tallers i activitats infantils. Les activitats són gratuïtes i obertes a tothom i cal fer una inscripció prèvia pels tallers.
I la Bisbal dona veu a la precarietat de les persones treballadores migrants del sector agrícola. Han projectat un cinefòrum gratuït al documental The Pickers, Fruits Amargs.
La iniciativa està organitzada per l'Ajuntament del municipi junt amb The Pickers, Oxfam Intermón, Òmnium Cultural Baix Empordà i l'Associació Coordinadora Sinergia Social. És una proposta que, a més, s'agrupa dins el marc de la campanya europea de la conscienciació de la precarietat de les persones migrants.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, quan són les 8 i 7 minuts. Uns àudios de la Guàrdia Civil apunten que Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, podria haver participat en cobraments irregulars vinculats a adjudicacions públiques. El partit el defensa i ell nega cap implicació. Les gravacions s'han entregat al Tribunal Suprem. L'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia als exalts càrrecs i empresaris imputats en la macrocausa de l'1 d'octubre. Se'ls acusava de malversació i prevaricació per participar en l'organització del referèndum. Alguns continuen investigats per delictes menors. Espanya, la Unió Europea i el Regne Unit han arribat a un acord sobre Gibraltar. El pacte elimina les barreres físiques entre el Penyal i Espanya i obre la porta a la seva integració a l'espai Schengen. El govern espanyol parla d'un acord històric. La Sindicatura de Comptes denuncia que Drets Socials hauria fet pagaments indeguts per valor de 167 milions d'euros. Els ajuts no haurien arribat a qui els necessitava. Hi ha mancances greus de control. El sistema informàtic està fragmentat i externalitzat, i aquest seria un dels motius d'aquest error, d'aquests pagaments indeguts. Donald Trump anuncia una rebaixa dels aranzels a la Xina fins al 55% com a part d'un nou acord comercial. La Xina mantindrà un aranzel del 10% i subministrarà terres rares als Estats Units. L'acord encara no l'ha confirmat Pequín. I Harvey Weinstein ha estat condemnat una altra vegada per un cas d'agressió sexual. El jurat considera que l'antic productor cinematogràfic de Hollywood és culpable d'abusar una antiga assistenta de producció. Pot afrontar penes de fins a 25 anys de presó. Són les 8 i 9 minuts, posem-hi música. Avui que és dijous 12 de juny del 2025. Escoltem Pet Shop Boys amb It's a Sin. Un minut i arribem a un quart de nou del matí, dijous 12 de juny del 2025. Això és el Supermatí. El fem conjuntament Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital, i també ens podeu seguir per Ràdio Begur i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El Festival Portal Blau ha publicat la guia per la incorporació de la perspectiva de gènere en l'organització de festivals. El document vol ser una eina pràctica per ajudar els festivals a aplicar aquesta mirada en totes les seves fases. Per parlar d'aquesta guia, ens visita la seva creadora i responsable del projecte Valors i Compromís del Festival Portal Blau. És la Cristina Torres. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Feia falta una guia com aquesta o no?
Home, jo crec que sí, que feia falta. Però bé, és una primera guia, jo espero que les generacions futures la millorin. De moment és una pedra al camí, no? Anar fent.
Com va sorgir la idea de crear aquesta guia?
Bàsicament, la guia neix de la necessitat real d'integrar la perspectiva de gènere en tots els àmbits dels festivals, perquè no només en la programació, que és fàcil de veure qui actua i qui no, sinó també en la gestió, en la manera de comunicar-se al festival, en els espais de treball i les relacions laborals. I sí, jo crec que, com dèiem abans, que calia una eina, però és una eina pràctica que ajudi a això, a aplicar aquesta mirada d'una forma transversal, concreta i sobretot útil, no? Per altres, també en festivals o altres iniciatives culturals, perquè al final ens trobem que tot i els avanços normatius, els discursos públics, pues sí, falta una eina clara, estructurada, aplicable, i bueno, una mica aquesta guia neix amb aquesta necessitat, també amb el sentit de responsabilitat i de que cal actuar per trencar certa inèrcia i fer una cultura, de la cultura, un espai coherent, sobretot a través dels drets, de garantir drets. I fins ara no existia cap eina específica pensada per al món dels festivals. Uh-huh. I vam creure que per això era important impulsar-la.
Clar, segurament el que primer ens ve al cap quan parlem de la perspectiva de gènere és la paritat en els cartells, que encara costa molt d'aconseguir, no? Però em deies que hi ha coses que van més enllà d'això, també.
Sí, clar. De fet, a la guia ho expliquem, però és molt fàcil. Tot i que és així llargueta, és molt fàcil, i sobretot en els capítols s'incideixen en coses molt concretes, és molt intuïtiva i es veuen uns exemples. O sigui, és fàcil. A part que jo tampoc, jo estic fent un màster en polítiques de gènere i tampoc sóc experta, i jo aboco tota aquesta realitat i sobretot que hem comptat amb l'ajuda d'una experta a través d'aquests anys, que han set 25, de treballar en el món dels festivals, de les programacions, i n'he vist de tots colors, no? Aleshores, és una eina útil, qui cregui que li pot fer servei, pues fantàstic. Però agafant una mica aquesta pregunta que tu deies, sí, pues això, la guia... Al haver diversos capítols que aborden els objectius, les pautes, com la planificació, execució i avaluació d'un festival amb perspectiva de gènere a través dels indicadors, els exemples pràctics, protocols d'actuació, pautes metodològiques, un marc normatiu i un glossari per facilitar la comprensió dels conceptes més claus. Però, com tu deies, tracta aspectes essencials, com ara garantir una programació artística paritària i diversa, però també a l'hora de configurar els equips amb criteris d'equitat, a l'hora de fer un ús d'un llenguatge, que sigui inclusiu, no? Assegurar els espais, que siguin accessibles, segurs, també disposar de protocols davant situacions de violència o discriminació, i també posar de manifest que també que en moltes taules on es tenen decisions en l'àmbit de direcció falten moltíssimes dones i molta presència. És una mica això. No només és això, sinó com un festival en totes les seves àrees, tenir present aquesta mirada.
Ens parlaves de les direccions. Sí. Parla'ns posa'ns altres exemples en què faci falta aplicar la mirada de gènere.
Bueno, en les direccions, bueno, una mica és el que t'he dit, és en el que es veu
o
i el que no es veu.
Exemples de les conseqüències de no aplicar aquesta perspectiva de gènere.
Bueno, i a més la mirada transversal és molt important, també. Bueno, al final, no sé, és un tema una mica delicat, no? Perquè amb el tema de la perspectiva de gènere, quan jo ja deia, mira, faré aquesta guia, no? Molta gent deia, però vols dir, bueno, és que estem al 2025, tot això està superat, això ja és així. No, no ho està. De moment, quan et diuen que no fa falta, és que fa falta. Aleshores, falta moltíssima empatia i falta moltíssima comprensió. i falta moltíssima revisió. Molts festivals del nostre país no comencen ni pel que és visible, que sigui una programació paritària, però no passa res, no? Aleshores, en el moment en què no passa res, quan, per exemple, hi ha una llei que en parla, hi ha unes derivades que, a més, afecten clarament a temes com és el nostre àmbit, l'àmbit cultural, en altres àmbits també, i no passa res, doncs sí que bueno, això també apunto al final de la guia en l'àmbit de reflexió, que tot i que hi ha aquesta llei, que hi ha hagut grans avenços, bueno, tampoc és una llei tova, és a dir, al final trobem moltíssimes programacions en el nostre país que no tenen en compte la perspectiva de gènere, o programacions culturals, i probablement el que pot semblar més decepcionant és que darrere hi ha, bueno, la responsabilitat pública a través de diferents línies d'ajuts que tenen aquesta característica. Al final és un tema de responsabilitat.
Tu has dirigit durant molts anys el Festival Portal Blau.
I d'altres.
Per tant, entenc que part del que expliques neix de l'experiència, també.
Sí, sí, però sí, clar, des de l'experiència, sí, sí, jo, bueno, ara jo perquè ja tinc una edat i també en l'àmbit laboral hem pres altres direccions i venen unes generacions on hi habiten més dones, és a dir, jo quan començàvem a treballar en aquest sector hi havia poques dones i les dones que eren directores o propietàries dels seus projectes empresarials eren molt poques i, bueno, jo m'he trobat en situacions estranyes pels temps que habitem ara en la història del món, no? És a dir, quan dones per suposat i que la igualtat és aquest dret i que els espais en les societats lliures i democràtiques com la nostra, que tenim sort de poder-la viure i respirar, no és així en la resta de molts altres espais del món, bueno, això de que no anomenen ni idea del fil, et sorprèn i et decepciona, sí, vull dir, hi ha molt, o en programacions culturals que fins i tot taules de debat que ni tan sols crida l'atenció això, és a dir, quan programes, a mi la pregunta era, però home, quan programes, has de programar el que creguis que has de ser, bueno, això d'aquí també és una altra cosa, cadascú fa el que vol, vale? Cadascú fa el que vol, i més si el projecte és un projecte dirigit per una persona que té pues un risc, que també això és un risc, el tema de la gestió dels festivals, bueno, pues tampoc pots dir-li obligar-lo. És que també hi ha un tema de sensibilització, hi ha un tema d'empatia, hi ha un tema de voluntat. Aleshores, ara bé, quan els equipaments són culturals, els equipaments culturals són públics, quan la font de finançament dels diferents festivals en un tant per cent elevadíssim són públics, quan lo públic intervé, lo públic està convocat a tenir certa responsabilitat en aquest tema i això s'ha de revisar, sí, sí. I en les quotes de paritat, sí o no? Bueno, jo una vegada vaig anar, van convidar unes xerrades a Orense i, bueno, va un debat molt interessant en aquest aspecte, no? Abordàvem sí o no els quadres de paritat i bueno, pues jo sóc partidària que sí, voilà, molta gent que no. Pues, en el moment en què va haver un moment en el nostre país on les polítiques culturals abordaven que certs festivals havien de tenir una representació en llengua catalana, que en les ràdios també havia d'haver una producció de llengua catalana, i va ser una decisió encertadíssima, amb molt d'ajut, amb molt de recursos, i toco al puntal el tema recursos. Ara estem en un moment també del nostre país on pots estar escoltant la ràdio o qualsevol altre programa, bueno, música, que t'arribi la música, i hi ha un nivell de producció catalana excel·lent, excel·lent. Hi ha festivals que es poden fer només en artistes catalans, perquè és divers, perquè és una varietat cromàtica musical brutal, doncs perquè va haver un impuls. I en qualsevol decisió que hi ha un impuls i una intencionalitat i s'hi aboquen recursos, pues bueno, a la llarga hi ha un resultat. Jo crec que les quotes de paritat, sí.
Aquesta guia neix al Portal Blau, però ja n'heu parlat amb altres festivals o l'objectiu és que arribi més enllà?
Jo crec que sí. Bueno, nosaltres crec que és una guia que està a l'abast de tothom. De fet, es pot consultar en forma digital. Nosaltres l'hem anat explicant, l'hem anat compartint, A més, n'estem parlant, vull dir que també gràcies a tots els mitjans que us heu fet, que ens esteu fent ressò i ens doneu veu per poder explicar-ho, i ja aviat hi haurà una edició impresa. I sí, paral·lelament estem treballant en presentar jornades professionals i en espais vinculats tant al sector cultural com en polítiques d'igualtat, i sí que ens agradaria establir col·laboracions amb altres festivals, institucions o entitats del territori per tal de tenir l'impacte, de fomentar-ne l'ús, i l'objectiu és clar, que la guia circuli, es consulti i s'apliqui, no? I que sigui aquesta eina útil, transformadora, i que sigui capaç d'inspirar canvis reals en l'organització de festivals i de projectes culturals compromesos amb la igualtat i els drets de tothom.
La Cristina Torres és la responsable del projecte d'aquesta guia per l'organització, per la incorporació de la perspectiva de gènere en l'organització del festival, feta des del Festival Portal Blau com a responsable del projecte Valors i Compromís del Festival. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per les reflexions, Cristina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquest altaveu, com sempre. Una abraçada.
Vinga, que vagi bé, bon dia.
Adéu, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Notícies del dia, avui que és dijous 12 de juny del 2025, les 8 i 25 minuts. Santa Cristina d'Aro tanca la cala del senyor Ramon per risc de despreniments.
La cala del senyor Ramon no es podrà visitar aquest estiu. L'Ajuntament ha decidit tancar-la per un risc alt de despreniments i caiguda de roques. L'objectiu és protegir la seguretat de veïns i visitants. L'accés queda totalment prohibit, així, tant per terra com per mar. No es podrà arribar a la cala ni des de Rosamar ni des de la carretera de Tossa. Tampoc s'hi podrà accedir amb embarcacions. La mesura s'ha pres com a precaució després de detectar un increment del risc d'esllavissades. El consistori insisteix que cal extremar la responsabilitat individual i evitar qualsevol accés a la zona per tal de garantir la pròpia seguretat.
Parlem ara d'aquest episodi de tres naus abandonades a la Bisbal que van cremar.
Els bombers van rebre la passada matinada l'avís per un incendi en tres naus abandonades al carrer Jaume II de la Bisbal d'Empordà. Cinc dotacions de bombers es van desplaçar al lloc dels fets i, tot i que no hi va haver ferits, la zona va quedar abalissada. Per perill d'esfondrament i seguretat dels efectius, l'extinció de l'incendi es va fer des de l'exterior.
Ahir van començar les proves d'accés a la universitat, les PAU, el que sempre han dit la selectivitat. Els nervis que senten els estudiants abans d'aquests exàmens sovint tenen l'origen en l'autoexigència i la pressió que reben de l'entorn. Ho va explicar la psicòloga Anna Comas en una entrevista al programa Supermatí.
Segons Comas, aquesta tensió creix a mesura que s'apropa el dia de l'examen i sovint ve provocada per les expectatives dels professors, les famílies i els mateixos estudiants. Els símptomes més habituals que es repeteixen en aquestes situacions són físics i emocionals. La psicòloga destaca malestars com mal de panxa, dificultat per menjar o per dormir, pensaments negatius recurrents i una gran irritabilitat. També apareixen sovint dificultats per respirar, suor de mans i un plor fàcil. Aquests senyals poden intensificar-se just abans de l'examen. Davant d'aquesta situació, Comas recomana tenir estratègies senzilles com rituals d'ànim o moviments físics breus per reduir la tensió. També parla de la importància de tenir plans alternatius, com opcions formatives diferents si no s'aconsegueix la nota desitjada. Això ajuda a reduir la frustració i a veure nous camins quan els objectius inicials no es compleixen.
Això ens passarà al llarg de la vida i per això és tan important poder tenir sempre alternatives abans de fer l'acció que nosaltres desitgem per aconseguir aquests resultats esperats, poder anticipar-nos a un plan A, un plan B, un plan C. Si nosaltres pugem a dalt d'una muntanya i quan som de dalt no veiem el que realment esperàvem i no tenim res més per agafar-nos, el precipici se'ns fa molt més alt. Si tenim una brana, aquest plan B o aquest plan C, ens podem agafar, pensar, respirar i dir, vale, doncs ara, si no he entrat en aquesta carrera, quines altres opcions m'havia plantejat prèviament per seguir, no? Si nosaltres només tenim un únic objectiu i aquest objectiu no sorgeix, la frustració és molt més gran.
Per afrontar aquestes setmanes d'estrès, la psicòloga defensa mantenir una rutina estable, cuidar l'alimentació i prestar atenció al diàleg intern. També proposa visualitzacions positives i pensar en experiències anteriors on s'han superat dificultats. Finalment, Comas subratlla el paper clau de les famílies i del professorat. Recomana escoltar i validar les emocions dels joves, oferint confiança i evitant reforçar la pressió. Insisteix que cap nota defineix el valor d'una persona i que és important transmetre calma i suport.
Begur presenta una nova aplicació turística per dinamitzar el comerç local. Ja des d'aquesta setmana ja està activa aquesta aplicació mòbil, pensada per connectar els visitants amb els serveis del municipi i alhora enfortir el teixit comercial local. L'Ajuntament de la localitat va presentar aquesta eina digital abans d'ahir dimarts, a la sala de plens.
L'aplicació, disponible per a dispositius Android i Apple, permet consultar en un sol espai tota l'oferta de serveis del poble. Inclou allotjaments, establiments de restauració i comerços. El projecte també inclou la posada en marxa de guixetes intel·ligents que permetran recollir comandes de forma pràctica i segura. Una d'aquestes guixetes disposa de refrigeració per garantir la conservació de productes frescos. Aquesta iniciativa pretén millorar l'experiència de compra i optimitzar la logística dels establiments locals. Tant l'aplicació com les guixetes s'inclouen dins el programa municipal anomenat Begur és Comerç, que vol impulsar la digitalització i reforçar el comerç de proximitat. Durant la presentació, el regidor de Turisme, Andreu Penyalbé, va destacar el compromís del consistori amb la innovació i el suport al comerç local a través d'eines útils per a tothom.
La Fira del Circ al Carrer a la Bisbal celebra enguany el seu 30è aniversari amb una edició especial que tindrà lloc del 18 al 20 de juliol. Eva Gasull, membre de l'organització, ha explicat que enguany s'han programat 45 espectacles amb la participació de 27 companyies nacionals i internacionals. Durant 3 dies la ciutat es convertirà en un gran escenari de circ obert a tothom.
Gasull ha destacat que el festival vol reforçar el paper com a plataforma d'exhibició i difusió de les arts de carrer. Per això aquest any s'ha apostat amb més força per espectacles de nova creació, formats en procés i residències artístiques. A més, al festival s'acompanyen activitats paral·leles que celebren la seva trajectòria. Entre aquestes propostes hi ha una exposició fotogràfica al Castell de la Bisbal, amb imatges de les 3 dècades de fires i una col·laboració amb 30 comerços locals que decoraran els seus aparadors amb motius històrics del certamen.
30 anys que aviat és dit, 30 anys aquí de molta feina, de molts esforços per arribar aquí a la fira que tenim avui. I una gran manera de celebrar aquesta 30a edició té a veure amb allò que hem volgut fer, no? Sempre, que és aquesta plataforma d'exhibició i difusió d'arts de carrer, doncs fer-ho més que mai amb aquesta nostra aposta, no?
El festival també busca tenir impacte social. Segons Gasull, un dels objectius és acostar el circ a col·lectius que no poden assistir als espectacles, com els residents de la residència geriàtrica de la ciutat. Per això s'hi faran actuacions específiques. Més de la meitat de les companyies programades són de Catalunya, una elecció que respon a la voluntat de donar visibilitat al circ de proximitat. També hi haurà presència d'equips de la resta de l'Estat i una petita representació internacional.
Al llarg d'aquests 30 anys ens n'hem anat adonant d'aquesta riquesa que tenim en el circ català, no? I com a festival, com a fira ja consolidada, no? En el nostre territori tenim el dret, el deure i la voluntat de voler ser, no? El que diguem sempre, no? Aquesta plataforma d'exhibició d'això que ja tenim a casa, no? Que ens en podem sentir ben orgullosos, no?
Del 5 al 9 d'agost, Palamós tornarà a ser l'escenari del festival amb So de Cobla, que enguany celebra la seva 9a edició. Organitzat per l'Ajuntament de Palamós i per l'agrupació sardanista Costa Brava, el certamen manté l'objectiu de donar nova vida al so tradicional de la cobla catalana amb propostes que barregen estils i disciplines.
El primer concert serà dimarts 5 d'agost a les 10 del vespre a la plaça Josep Cerquella. Roger Mas, acompanyat de la cobla Sant Jordi, oferirà un viatge musical per cançons en diverses llengües. El cantautor reinterpretarà temes propis i clàssics d'arreu amb arranjaments fets expressament per cobla, en una proposta que forma part del projecte de la Fira Mediterrània de Manresa. L'endemà, dimecres 6 d'agost, el festival acollirà el 25è concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. Tindrà lloc a l'Arbreda i reunirà dues de les cobles més reconegudes del país, els Mongrins i la Principal de la Bisbal. És l'únic concert de pagament del festival amb entrades a partir de 5 euros per a socis. Dijous 7 d'agost començarà amb un homenatge a Pep Ventura al Teatre La Gorga. L'espectacle escenificat per Tu Ploro commemora els 150 anys de la seva mort a través del diàleg entre dos personatges i la música en directe de la cobla Mediterrània. A la nit a la plaça Josep Cerquella arribarà Jota per Cobla, un espectacle que fusiona en el repertori de Quico El Celio i el Noi al Fut de Ferreries amb la copla Jove Reus, sota la direcció musical de Marcel Caselles. Divendres 8 d'agost a la tarda, al Parc dels Països Catalans acollirà Més Garreta, un concert dedicat al compositor Juli Garreta, interpretat íntegrament per la copla amb Sora Dona. Aquesta formació posa en valor la presència femenina en un àmbit que tradicionalment ha estat masculí. Al vespre, la cantant Julieta Vidal i la violoncianista Irene Romo, conegudes com a Losa, presentaran el seu projecte en format de copla, reinterpretant temes propis i populars en estils com la bossa, el bolero o el pop. El festival claurà dissabte 9 d'agost amb Copla Tròpic, un espectacle itinerant pels carrers del nucli antic. Inspirat en el ritual de la Pachamama, oferirà una combinació de sons llatinoamericans i instruments de copla amb percussió, metalls i veu. Tots els concerts són gratuïts, a excepció del Memorial Viladasau. Les entrades per aquest concert i per l'homenatge a Pep Ventura estaran disponibles a partir del dia 15 de juny al web de la Gorga.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
S'ha estrenat el segon programa de l'edició d'enguany del Govern i Oposició de Ràdio Capital. En aquest programa en què s'enfronta cara a cara l'alcalde d'un municipi amb el líder de l'oposició, justament a la meitat del mandat, per repassar la feina que s'ha fet fins ara i la que queda per fer. En aquest segon programa els protagonistes han estat l'alcaldessa de Begur, Maite Selva, i el cap de l'oposició de Tots per Begur i Esclanyà, Eugeni Pibernat.
Amb els dos hem repassat algunes de les seves prioritats i principals preocupacions del municipi, com és la manca d'habitatge públic. Des de l'oposició, Pibernat critica que no s'hagi invertit, diu, ni un euro en crear habitatge social i, en canvi, Maite Selva defensa que han fet el que han pogut. A més, assegura que quan acabi la revisió del POUM que s'està fent ara, la intenció és que hi hagi més sòl disponible per fer aquest tipus d'habitatge.
Durant els primers 4 anys es va tenir que fer la feina de buscar aquests habitatges, de fer algun canvi de qualificació, com ha sigut en l'àmbit d'Esclanyà, que era una zona comercial, una zona d'equipaments. Vam tenir que fer una modificació puntual del POUM en el seu moment, amb el que comporta i els temps que triga a fer-se tot això, i sí que hem posat uns diners aquí, concretament en aquest àmbit, que és el tema d'urbanitzar. No estava ni urbanitzat i hem posat els diners.
Un altre tema polèmic han estat les places d'aparcament al municipi. Actualment hi ha en marxa diversos projectes d'obres, un d'ells el de la Font de Baix, que fa que s'hagin perdut una setantena de places d'aparcament. Eugeni Pibernat denuncia una manca de previsió per no tenir a punt una alternativa abans que comencessin aquestes obres.
Una cosa que teníem clara i que teníem clara ja amb la Maite en el seu moment quan estàvem al govern és que el dia que es comencessin les obres de la Font de Baix hi havia d'haver-hi un pàrquing alternatiu. I per desgràcia, o per manca de previsió, perquè no es va poder, o pel que sigui, no hi ha hagut aquest aparcament alternatiu el dia que es va dir no es pot aparcar en aquesta zona.
Per la seva banda, l'alcaldessa recorda que aquest estiu sí que hi haurà més de 300 places noves per acollir tots els visitants al municipi.
I quan queden 2 anys per acabar aquest mandat de l'Ajuntament, no podia faltar una altra pregunta típica en aquest punt del mandat. Si tenen previst tornar-se a presentar les eleccions del 27.
Doncs Eugeni Pibernat ho té clar. Explica que té ganes de deixar la primera línia política i buscar un relleu.
A mi m'agradaria que algú altre doncs prengués el relleu. Uh-huh. Després de 8 anys al govern i ara 2, però després seran 4 anys a l'oposició, ja són 12 anys de regidor, m'agradaria veure si algú altre del grup agafés el relleu i i donar pas a gent nova que ja portem molts anys.
Maite Selva, en canvi, diu que ara mateix està disposada a repetir com a cap de llista del seu partit a les properes eleccions municipals.
8 i 37 minuts. Els Horts Comunitaris de les Arenes de Palafrugell celebren demà divendres el seu 9è aniversari, amb una tarda plena d'activitats gratuïtes i obertes a tothom. La jornada començarà 6:15 amb un berenar popular i el sorteig d'una panera amb productes dels Horts.
A partir de les 6 de la tarda es faran 2 tallers simultanis, un de cosmètica natural on s'elaboraran receptes casolanes com una crema per després del sol, un repel·lent de mosquits i una mascareta exfoliant. L'altre taller serà de recollida d'herbes per fer ratafia, amb una passejada per conèixer les plantes del voltant. Durant tota la tarda hi haurà espais de joc i servei de cangur per als més petits. Per participar als tallers cal inscriure-s'hi abans. La resta d'activitats són d'accés lliure.
Vila.
La Bisbal dona veu a la precarietat de les persones treballadores migrants del sector agrícola. Ho han fet amb la projecció del documental The Pickers, Fruits Amargs, en un cinefòrum que s'ha fet els últims dies.
La iniciativa està organitzada per l'Ajuntament del municipi junt amb The Pickers i Oxfam Intermón, Òmnium Cultural, Baix Empordà i l'Associació Coordinadora Sinergia Social. És una proposta que, a més, s'agrupa dins el marc de la campanya europea de conscienciació de la precarietat de les persones migrants. El documental retrata les realitats invisibles de les persones treballadores i va permetre generar un espai de reflexió col·lectiva amb exemples de bones pràctiques en el sector agrícola, així com una anàlisi de l'estat de les primeres iniciatives legislatives europees adreçades a garantir condicions laborals dignes.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
És dijous, 12 de juny del 2025, i com que és dijous, parlem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Bon dia.
Bon dia, què tal, Dani?
Molt bé, com estàs?
Bé, doncs aquí esperant uns dies ideals per anar al cinema, perquè quan comença a apretar la calor, allò sí que és un refugi climàtic, eh?
Sí, eh?
Sí. I ve de gust també un determinat tipus de pel·lícules i... Bé, també allò, t'oblides una mica a vegades de la pel·lícula i dius, hosti, que fresca s'està.
Sí, un refugi climàtic una mica car, eh, últimament, però vaja.
Sí, això és veritat, sí. Però bueno, us donen una pel·lícula, allà dues horetes...
Sí, en realitat reps el que pagues.
Sí, bueno, a vegades no, eh, perquè la pel·lícula és molt dolenta, te'n penedeixes, dius, ostres, però bé...
Bé, bueno, tenim força estrenes les pròximes setmanes, també arribarà estiu i hi haurà coses interessants, però de moment avui, aquesta setmana, ja hi ha una cosa de la qual ja fa mesos que me'n parles, eh?
Sí, mesos, va passar per la CinemaCon de Las Vegas, és una de les més esperades de l'any, és un live action, que jo sempre arrufo el nas sí. Davant dels live action, però aquest li tinc moltíssimes ganes.
Aviam, com es diu?
És la versió en persones, que dius tu, Dani, sí. De com ensinistrar un drac.
Tots aquí som descendents dels més grans caçadors de dracs de qualsevol lloc on els vikings hagin posat els peus. Aquestes bèsties són una amenaça per les nostres terres. Ha arribat l'hora, Singlot.
T'he de matar.
Aviam, això, recorda'ns com, de què anava això, la versió original, i com és que ara han decidit fer una versió persones?
Doncs, a veure, l'argument és que és pràcticament el mateix, és a dir, això no canvia. Recordem que la pel·lícula original és del 2010, és una pel·lícula de DreamWorks que va doncs, crear una trilogia de pel·lícules i que per mi són de les millors pel·lícules d'animació que vam tenir, sense cap mena de dubte, la dècada del 2010. L'última sí que... Sí, també van tenir una sèrie de televisió, és veritat, que em sembla que es va passar per Netflix, que es deia Dragons.
Val.
Però sí, de fet van ser tres pel·lícules, l'última del 2019. I hi ha hagut algun curt que t'explicava una mica com continuava la història, però bàsicament és la història d'en Singlot, que això està basat en una sèrie de novel·les també, eh? Vull dir que, clar, aquí vas gratant, vas trobant coses. Doncs en Singlot és un noi que viu a l'illa del Fred, que és una illa, doncs, com una mena de vikings, però que, a més, hi ha dracs allà, no? És a dir, aquests éssers de fantasia. Aleshores, els vikings el que fan és lluitar contra els dracs perquè representa que els dracs són molt dolents, els volen matar, els i mengen les collites, maten persones, etc. No? Hi ha una guerra entre dracs i vikings. Aleshores, en Singlot, ell no té aquest instint de voler matar dracs, però el seu pare, que a més és el cap de la tribu, que per tant ell ha de ser el successor, la mare no hi és, representa que ha mort, que això és molt típic, no?, doncs a les pel·lícules d'animació, que sempre falta el pare o la mare. I en aquest cas doncs, ha de matar un drac per demostrar que pot ser el líder de la tribu, i tot i que ell no vol. I aleshores acaba intentant matar un drac, que és l'esdentegat, que el fereix a l'ala, i serà incapaç de matar-lo, i veuran que connecten els dos i es fan amics. I aleshores, en lloc de matar-lo, el que fa intentar és domesticar-lo, doncs fins i tot muntar-lo, cavalcar-lo, i intentar convèncer el poblat que els dracs són bona gent. I això és més o menys de què anava aquella primera pel·lícula. La primera pel·lícula que era espectacular, amb la música que aquí es manté, de John Powell, que és una música... Bueno,
no, el tinc, no el tinc controlat, en John Powell, com a autor de bandes sonores.
Home, si vas a buscar la música de com ensinistrar un drac amb banda sonora, segur que et sonarà, perquè aquest tema l'has hagut de sentir molt vegades. John Powell, que havia fet també animació, crec que havia posat música a Shrek.
Val.
I sí, és les pel·lícules de Bourne, crec que també hi havia treballat, vull dir que és, sí, però per mi la seva millor feina és en aquesta saga. I el repartiment de persones, doncs, està format per Mason Thames, que fa de Singlot, que és un actor que vam descobrir a Black Phone, que per cert farà la segona part també. En Gerard Butler, que sempre doncs, fa aquestes pel·lis d'acció, que és perfecte com el personatge de pare. El Nick Frost, que doncs, si ja li veieu el físic també es podeu imaginar quin personatge de la pel·lícula doncs, interpreta, i tota una sèrie de repartiment de persones que ja són una mica menys conegudes, no? I la dirigeix en Dan DeBlois, que és el mateix director de la primera pel·lícula. Vull dir que la primera i de les seqüeles. La primera va ser codirigida, llavors la segona, la tercera ja la va fer sol. I aquest senyor també va codirigir Lilo & Stitch, la bona.
Sí, no l'última.
No, exacte, la d'animació, val? Vull dir que és un tio que domina molt, és un molt bon director, i sí que és veritat que diria que en imatge real sí que havia fet algun documental, però en pel·lícula d'imatge real, pel·lícula, és la primera cosa que fa. Per tant, doncs, també aquí aquest salt que costa moltes vegades, no?, dels animadors a fer pel·lícules a imatge real. Jo li tinc moltíssimes ganes, la veritat és que s'estrena avui mateix ja en sales i està previst doncs, que sigui una de les que ho petin, no? Encara està triomfant molt en taquilla Lilo & Stitch. Veurem a veure si... Doncs,
sí, està triomfant?
Sí. Lilo & Stitch, en quant a recaptació... sí, ha estat un fenomen.
Em va sortir encara... un TikTok que analitzava la influència política i cultural o la voluntat política i cultural darrere de la primera i de la segona, o de la nova edició de Lilo i Stitch, que l'original plantejava temes molt revolucionaris que en aquesta versió han eliminat totalment.
Sí, també penso una cosa, el cinema l'any 2002 era molt més agosarat que el 2025. O sigui, hem anat enrere en moltíssimes coses, sobretot en pel·lícules d'aquest tipus mainstream que cada vegada s'han tornat més inofensives, quan abans tenien un punt de crítica i de mala llet, i Lilo & Stitch és un exemple de pel·li de mala llet, i era per això que era diferent, i no només perquè l'Stitch és molt mono, no, hi havia més. No només era mono, sinó que era un cabron. I això feia gràcia. I hi havia determinades coses que la pel·lícula estava molt bé, que, bé, live action, doncs anem a suavitzar-ho, que ningú es queixi, que tota la família estigui contenta, i sobretot això, que ningú es queixi i ningú s'ofengui. I en base a això ens estem carregant moltíssimes coses. Però bé.
Molt bé, de totes maneres, l'estrena d'aquesta setmana és Com ensinistrar un drac, i veiem si... doncs això, aviam si supera la recaptació de Lilo i Stitch. Va, més estrenes, encara en cinema?
Doncs va, anem a més estrenes i anem a una pel·li d'acció que és Fight or Flight, que aquí li han titulat Sicarios en el aire.
Em sona així.
Vas a morir muy joven.
Si muero en tu bar, podrías vender mis órganos para pagar la cuenta.
No creo que paguen mucho por esos órganos.
Molt bé, bonica interacció. De què va això?
Doncs això és una pel·li d'acció,
sí,
que està protagonitzada per el Josh Hartnett, i l'argument em recorda bastant... O sigui, la pel·li pot recordar en la trama, com es deia aquella, Bullet Train, aquell que havien uns assassins en un tren...
Sí.
Aquella pel·li estava molt bé, perquè estava el David Leitch com a director, però aquí a Fight or Flight no tenim un David Leitch, tenim un director pues, bastant normalet. Exacte, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, malgrat que la trama sigui pràcticament el mateix, però en un avió no acaba de lluir. És a dir, en aquest cas tenim el personatge de George Harnett, que és un mercenari que viu a Tailàndia, no? Per això, doncs, si veieu el cartell, porta una, bueno, el tràiler, doncs, aquestes camises florejades, etc. I aleshores li diu, mira, has d'anar en un vol que va cap als Estats Units, allà hi ha un assassí i l'has d'atrapar. I ho has de fer, doncs, durant el vol. I has de descobrir qui és, perquè no sabem qui dels passatgers és l'assassí. El cas és que quan agafa el vol i descobreix que és l'assassí, es veu que a dintre d'aquell vol hi ha com 100 sicaris, 100 mercenaris, igual que ell, que volen intentar atrapar aquest assassí. Aleshores, es tracta d'anar eliminant els diferents sicaris per aconseguir aquest assassí, que potser al final no acaba sent el dolent que es pensaven. Vull dir que, bueno, és una pel·li d'aquestes de bogeria i lluites en un avió.
Molt bé. Això és plataforma... no, és cinema, has dit.
Cinema, sí, cinema. Sí, tot això és cinema.
Ara cinema, sí. Plataformes, no? Anem a Prime...
Anem a Prime, que estrena també una pel·lícula, una comèdia, que és Deep Cover, que li han dit aquí Actores Encubiertos.
¡Mierda! ¿Qué tal va lo de la comedia? ¿Alguien nos dijo que das clases?
Improvisar es recrearse en el instante.
Ah, mira, veig com es deia aquest, el de Ted Lasso, el...
Sí, en Nick Mohamed, l'actor, aquest és...
Com es deia?
El personatge, vols
dir. El personatge, sí. Bueno, el segon entrenador que ja...
Mourinho.
Sí, exacte, Mourinho, exacte. Bueno, no, pobret, no. No.
Bueno, sí, eh? Va, al final l'acaben redimint, però Mourinho total.
Ai, pobre.
Capítols,
sí,
que
sí.
És Mourinho.
Sí, sí. Bueno, total, aquest noi i l'Orlando Bloom, no?
Exacte, Orlando Bloom i Bryce Dallas Howard, que són els tres protagonistes d'aquesta comèdia, que és la... Bueno, la Bryce Dallas Howard interpreta una professora de teatre. Bàsicament d'improvisació, no? Allò que van, doncs, a petits bars o teatres, fan el seu espectacle de comèdia, etc. No? Perquè no són, bueno, actors, diguéssim, tampoc massa lluïts. No? Uh-huh. El cas és que hi ha un policia encobert, que és el Sean Bean, que és aquest senyor que mor a totes les pel·lícules i que té aquesta fama, no? Des del Senyor dels Anells, a Joc de Trons, i que va allà la truca i li diu, mira, podem fer una cosa, aquests alumnes... que tens, que són l'Orlando Bloom i el Nick Mohamed, doncs els podem fer servir perquè s'infiltrin a una banda criminal i tal, es facin passar per perillosos, delinqüents perillosos, i d'aquesta manera doncs puguem atrapar els delinqüents de veritat, etc. No? I és bàsicament això. Una comèdia esbojarrada en aquest sentit i poqueta coseta més, eh? Vull dir que tampoc és una pel·li d'aquelles que haguem de tirar massa coets.
Val, bueno, però mira, per passar una estona. És Prime,
sí,
eh?
Sí, sí, Prime. És bàsicament per passar l'estona, l'has vista entretinguda, t'oblides i següent.
Molt bé. De Prime a Apple TV, i imagino que hi deu haver expectativa amb aquesta pel·lícula, perquè veig que el tràiler acumula prop de 6 milions de visualitzacions en un mes, no ho sé.
És bastant curiós, això. Sí, sí. Sí. Perquè és una pel·li d'aquestes que, bueno, normaletes...
Molt random, o què?
Sí, 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 no és res que... Però em sorprèn. Això sí, té un repartiment molt bo, eh? Que és Echo Valley.
I need help. Okay, let's get this off.
Julian Moore i Sidney Sweeney, no?
Sí, sí, Julian Moore i Sidney Sweeney, que protagonitzen aquesta pel·lícula, perquè també té un repartiment de secundaris important, Dom Hal Gleason, Kyle MacLachlan i algun més. Però bàsicament són ells els protagonistes d'aquesta pel·lícula, que dirigeix Michael Pierce, que havia fet algunes pel·lis independents, com per exemple Beast, que no estava malament. I en aquest cas és la història d'una mare i una filla, que són tant, doncs, això, Julia Moore i Sidney Sweeney, que arriba una nit la filla, ben ensangonada, i nena, què ha passat? I aleshores sembla, doncs, que ha mort el nòvio, no? No se sap ben bé en quines circumstàncies, o si aquestes circumstàncies que li diu acaben de ser certes o no, no? Això ja intentarem esbrinar-ho al llarg de la pel·lícula. El cas és que la mare el que fa és intentar ocultar el cadàver. O sigui, va a buscar el cadàver, l'amaga, fot allà al mar, diguéssim, al riu, i ens anem a oblidar de que ha passat res. Però algú les ha guipat, algú ha descobert, que és el personatge aquest de Dom Hal Gleason, i comença a fer aquí xantatge a la parella, a mesura que també la policia va investigant. I ja està. És una pel·lícula curteta, 83 minuts, vull dir que en aquest sentit va bastant al gra, i la trobareu a partir de demà a Apple TV. Un thriller, un drama, que també intenta explorar aquesta relació malsana, en cert punt, entre mare i filla.
Vale. Això era Apple, eh?
Sí, Apple TV, a partir de demà.
Vale, no sé, deu haver generat expectativa, no sé.
Sí, tot i que les crítiques són mixtes, eh? Vull dir que tampoc és ja. Que... Ja. Bueno, en fi.
Molt bé, a veure, què més? Anem a Sky Showtime, no?
Doncs anem a Sky Showtime amb una sèrie de televisió que es va estrenar a dilluns, que és Tierra de Mafiosos.
Ya puedes rezar.
Venga. Patapum. George Clooney i del submundo de Guy Ritchie, aviam, això.
Sí, no, just, és Pierce Brosnan.
Ah, hòstia, vale, ho he vist ràpid, sí. Ha aparegut ràpid, hòstia. No, no,
sí,
no, vale,
sí, ha
aparegut
ràpid. No, no, és que Pierce Brosnan està mutant en George Clooney perquè...
Sí, a veure, espera, que m'ho torno a posar, perquè ha sigut un moment... A veure, un moment. Aviam, aquí apareix, a veure...
Ya puedes rezar.
Ya puedes rezar. Patapum. Hòstia, sí, sí. Hola, és molt fort. És,
sí, sí.
És veritat, és Pierce Brosnan, però podria ser George Clooney perfectament.
Sí, sí, a més va així vestit gentleman, no? Plan, sí. home espresso, sí. També ja té els sí. Cabells canosos, sí. Vull dir que... No.
Ullo. Estic flipant ara mateix. Bueno, Tierra de Mafiosos, Sky Showtime, què és això?
Sí, també repartiment important, ja ho han dit. Pierce Brosnan per una banda, Helen Mirren per l'altra, però l'autèntic protagonista d'aquesta sèrie és Tom Hardy. Val. Que ve de fer doncs, totes aquestes pel·lis de Venom, i ara el tenim en aquesta sèrie, una sèrie en coproducció amb els Estats Units i el Regne Unit, que és d'aquestes sèries de Paramount Plus, 10 capítols que ens parlen, doncs, vaja, el títol ja és això, una tierra de mafiosos, la lluita entre dues famílies de Londres que lluitaran i s'enfrontaran per doncs, el territori. A partir d'aquí, doncs, entra una figura que és la de Tom Hardy, que és una mena d'arranjador, no? Una mena de senyor lobo de Pulp Fiction, que intenta, doncs, estar entre un cantó i l'altre i les diferents lleialtats que es presenten aquí. Uh-huh. Un de les bandes és el matrimoni aquest que forma en Pierce Brosnan i Helen Mirren, i per l'altre tenim a Paddy Considine, que és aquest actor que feia de rei a la primera temporada de House of the Dragon. Uh-huh. Que tothom van dir, hosti, que bo que és aquest actor.
Molt bé, molt bé. Ah, vale, és aquest. Ah, hosti, vale, clar. Sí, era molt bo, però a House of the Dragon sortia força...
Sí.
Força, clar, no l'he reconegut.
Sí. Molt demacrat.
Demacrat cap al final, sobretot. Vale, molt bé. Doncs això és Tierra de Mafiosos a Sky Showtime. Cinema de proximitat aquest cap de setmana, a veure. A Torroella, al Cinema Montgrí, tenim com a cineclub, en versió original subtitulada, Una quinta portuguesa. I després... Ah, mira, aquesta t'encantarà. Pel·lícula espanyola aquest cap de setmana, a Torroella, Un funeral de locos, amb Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Gorka Ochoa, Imma Cuesta, Hugo Silva, Belén Rueda, Cesc de la Rosa, Arturo Valls, Antonio Resines i Jordi Sánchez. Què et sembla?
Bueno, fantàstic, un repartiment meravellós. La pel·lícula no ho sé, no l'he vista.
Els membres d'una família que van acomiadar el patriarca mort recentment van acomiadar el patriarca, però el que hauria de ser una sentida vetlla es converteix en una reunió embogida quan un dels assistents treu a la llum el secret més ben guardat del difunt.
Jo vaig veure l'original fa temps, però és un remake d'una pel·lícula... Em sembla que era americana.
Ah,
sí. I em sembla que hi ha hagut diversos remakes d'això. Diria jo, eh?
Bueno, pues
perquè
aquí...
sí, va haver-hi primer l'anglesa, que sortia, mira, el Peter Dinklage, que parlàvem de Joc de Trons sí. I tal, doncs sortia ell el 2007, i llavors va fer un remake als Estats Units 3 anys després, i ara doncs ve la bona, el remake espanyol.
Exacte, sí. la que passarà la història.
Correcte, sí, sí.
Palafrugell aquest cap de setmana, La bona letra i Érase una vez mi madre. I a Begú, mira, si voleu passar tot el dia ocupats, Missió impossible, sentència final.
Home, i tant.
El dissabte...
Tots a Begú.
Exacte, dissabte més a partir de les 5 en versió original en anglès.
Ah, porteu-vos una d'aquestes coses, no?, que fa quan, per fer submarinisme, porteu-vos una màscara d'aquestes
sí,
a l'hora de veure la pel·lícula.
Sí, perquè imprescindible. Impacte. Molt bé, doncs res, Ignasi, gràcies, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
Doncs va, fins la propera setmana, una abraçada.
Adéu. Doncs fins aquí aquest supermatí que hem fet conjuntament Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital, en què hem explicat que Palamós tornarà a ser l'escenari del Festival Amb So de Cobla, que enguany arriba a la seva novena edició, que la Bisbal organitza un cinefòrum per donar veu a la precarietat de les persones treballadores migrants del sector agrícola. O també hem parlat de la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal, que celebra enguany el seu 30è aniversari amb una edició especial que tindrà lloc del 18 al 20 de juliol. També hem explicat que Begú presenta una nova aplicació per dinamitzar el comerç local. I també, doncs, que Santa Cristina ha tancat la Cala del Senyor Ramon per risc de despreniments. I acabarem amb la previsió del temps amb l'Isaac Vilà. Un segon, que no et podem sentir, ara t'engego el micròfon. Endavant, Isaac.
Jornada novament tranquil·la, al Baix Empordà, sol, pols en suspensió, una mica de mala visibilitat, calitja i possibilitat de núvols baixos. Aquesta és la novetat aquest dijous i sobretot demà divendres, amb possibilitat d'alguna boira o núvol baix en punts de litoral. La temperatura baixarà una mica respecte a ahir, però que repetirem els valors de 30 graus o superiors a l'interior i més suaus a la costa. Xafogó marcada a la costa, amb mar molt tranquil·la i amb vent de sud, de garbí, a la tarda.
Doncs vinga, moltes gràcies a tothom per escoltar-nos i per fer costat en aquest programa conjunt, aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Begú i Ràdio Bisbal. Que vagi bé i tingueu molt bon dia. Adéu.